Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Doncs ja són les 9. A aquesta hora actualitzem dades pel que fa al coronavirus. A Catalunya, la xifra total de casos s'enfila fins a 11.592 casos. D'aquests casos, 672 han mort i 156 dels quals en les últimes 24 hores. Aquestes xifres suposen una lleugera reducció respecte a les d'aquest dimarts, que hi va haver 177 morts per coronavirus i es van enregistrar 2.073 positius nous. Pel que fa a l'estat espanyol, a les últimes hores hi ha hagut 738 morts a Espanya pel nou coronavirus, amb un total de 3.434 víctimes. A la Xina, les defuncions confirmades per les autoritats són del voltant de 3.280. Així doncs, ara mateix se situa Espanya només per darrere d'Itàlia en el nombre de defuncions per coronavirus. Hi ha 43 diputats i en vot telemàtic avui a les 2 de la matinada el Congrés ha aprovat la pròrroga, volíem dir, de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril. La pròrroga ha tirat endavant amb 321 vots a favor i 21 abstencions. Abstencions de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, EH, Bildu i la CUP. El líder del Partit Popular ha criticat que les mesures del govern arriben tard i són insuficients. Mentrestant, el president Pedro Sánchez s'ha queixat de que els diputats li recriminin la improvisació. I atenció al president del grup parlamentari de Vox, Santiago Abascal, que ha aprofitat per demanar un nou 155. Sí, com sigui. A partir d'ara, el ministre de Salut, Salvador Illa, retrà compte setmanalment al Congrés dels Diputats per fer-ne seguiment de les mesures del govern. Per cert, que el govern espanyol ha tancat un contracte de compra de material sanitari a la Xina per valor de 432 milions d'euros. Un material sanitari que inclou 550 milions de mascaretes i 11 milions de guants, entre altre material mèdic. Pel que fa al govern de la Generalitat, ha tornat a demanar el confinament total, almenys de la zona de la Conca d'Òdena, durant 15 dies. Tot just fa uns minuts, el govern espanyol ha denegat aquest confinament total, també, com dèiem, a la Conca d'Òdena. I finalment, ahir, reunió informativa al president de la Generalitat, Quim Torra, i el govern amb els presidents dels grups parlamentaris de forma telemàtica sobre l'acció del govern per fer front al Covid-19. Per cert, anunciar-vos també que el nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació a Catalunya s'ha disparat.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, incidències de les mesures pel coronavirus en els règims de visites dels fills de matrimonis separats o divorciats. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret. Els dilluns i divendres a les 9 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Reflexions de Francesca Morelli, psicòloga italiana. Deixem de buscar culpables o de preguntar-nos per què ha passat això i comencem a pensar en què podem aprendre de tot això. Tots tenim moltes coses sobre les quals reflexionar i esforçar-nos.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Rosses i Multiòptiques Empúria Brava.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Ens ho heu demanat, demanat i demanat ja des del curs passat, quan va venir Sílvia Buesso a parlar de fundraising. I vinga, i vinga, i vinga a preguntar-nos que quan tornaria i quan ens seguiria explicant com era tot plegat. Doncs bé, finalment, com sempre, perquè sabeu que sempre us escoltem, la tenim aquí, segon dijous de l'any, segon Plusvàlua Dones d'aquest 2020. Molt benvinguda, Sílvia Buesso, al Plusvàlua Dones.
Uau, quin honor! Gràcies, gràcies i gràcies.
Moltes gràcies, Anna, tu. Com veus, és un tema que genera, doncs, moltes necessitats. Quan vas venir, el programa realment va agradar moltíssim, va agradar tant que, com bé sabeu, els mesos d'estiu repetim aquells programes que els oients més us han agradat. Doncs un d'ells va ser aquest, i és perquè realment, Sílvia, ens dones forces i ens portes llum en un tema on tots tenim una sèrie de mancances.
Totalment. Gran tema, el de demanar. I què millor que començar l'any, no?
Pensant. I tant, i tant. Per aquells que encara no la coneixeu, que és la primera vegada que us heu anat incorporant aquesta quarta temporada al Plusvàlua Dones, Sílvia Buesso és pediròloga de raça, i la persona que lidera l'art de demanar, el arte de pedir. Sílvia, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, exacte. Hem creat algo que no existia i que li està donant tant sentit a tantes persones.
Què és exactament això de l'art de demanar o el fundraising? Comencem per on vulguis, perquè va molt lligat.
Sí, va molt lligat. A veure, l'art de demanar neix perquè no pot ser que considerem deshonest, deslegítim, demanar, vendre. És a dir, tots, en tots els àmbits de les nostres vides, hem de vendre, hem de demanar. I, per tant, el que he fet és retornar l'honor, l'orgull, la dignitat i la humanitat al demanar. A part, el que m'agrada del demanar és que entra en relació directa amb el donar. Demanar és donar l'oportunitat a l'altre que et doni. Vull dir que és un cercle virtuós. És que és el millor que ens pot passar i, per tant, que comencem l'any amb aquest esperit de que donar passa per donar i per aconseguir, òbviament, un objectiu que sigui comú i de benefici mutu.
Clar.
I, per tant, important aquesta visió. Si fins ara si els oients veien el demanar com una transacció, com el col·locó a l'altre, buf, això ja queda mort. A partir d'ara, la visió és, cada cop que demano, el que estic fent és donant l'importància a l'altre, perquè sé que allò que jo li demanaré serà tan important per ell com per mi, i la relació sempre perdurarà, encara que em diguin que no. Llavors, és molt maco, perquè jo el que estic dient amb l'art de demanar és que és un art per crear converses poderoses, per mantenir relacions que t'empoderin, que aconsegueixis fites que tu sol o sola no pots aconseguir. És la suma del que cadascú de nosaltres vol donar per contribuir a aquest propòsit que tu sol o tu sola no aconseguiries.
Sílvia, ho fas tan fàcil, tan fàcil, que és meravellós. Aquí sortirem tots, que d'això es tracta, podem demanar el que vulguem, el que necessitem, perquè fins ara no sabem ben bé el motiu, pel motiu X que sigui, doncs això anava molt lligat a eso de es más feo robar que, no? A lo de pedir i robar, tot això. Aleshores, moltes vegades, també quan vas sortir tu amb l'art de demanar, hi havia gent que sobtava.
Sí.
I realment has desmitificat tota aquesta negativitat que comportava.
Exacte. El que he convertit és un missatge que per mi estic donant aquest any amb molta força, m'he anat a Amèrica Llatina, he estat a Àfrica, és el tsunami de generositat. És a dir, quan la paraula demanar vol dir que tu ets generós en entendre que hi ha un objectiu en tu mateix o mateixa que vols assolir, i el que fas és buscar-te companys de viatge perquè es vulguin pujar en aquest propòsit que tu sol o sola no assoleixes, és que és generositat en estat pur, perquè estàs fent possible allò que tu et demanes. Per tant, és ser generós amb tu mateixa, amb tu mateix, i a part obres les portes i les finestres de la col·laboració. Aquest món necessita tsunami de generositat. Ens necessitem des de la suma. quan sumem esforços, quan integrem solucions, quan ens escoltem amb un diàleg obert, on acceptem la diferència i el desacord per arribar a acords, això fa possible solucions que van més enllà de la voluntat individual. Fem de manera col·lectiva objectius que de manera individual no assoliries ni tan ràpid ni arribaries tan lluny. I multipliquem. Tothom en aquest món vol sentir que ha contribuït, que ha deixat un llegat, que ha fet possible deixar una petjada. I quan sumem les petjades de tantes persones i les posem en conjunt, tsunami de generositat. Aquest és el meu missatge. I, per tant, totes les barreres del demanar, des de la transgressió, de que et col·loco, ara és una agressió, aquest egocentrisme, tot el contrari. Demanar és bidireccional, reciprocitat, és contribuir des de l'univers i la crida i l'aportació de cadascú a aquest objectiu. I cadascú aportarà el que millor tingui, sigui o sàpiga. Hi ha gent que té coneixement, hi ha gent que té diners, hi ha gent que té temps, hi ha gent que té idees, hi ha
I
gent...
tant.
Cadascú té el que té i l'ofereix per contribuir en aquell objectiu.
Sovint amb el tema, ja ens anem centrant, en fundraising, amb dones, sovint és una de les grans matèries difícils perquè ho enfoquem des del punt de vista econòmic, no des del voluntariat, que per sort les dones en això doncs som les més donades, majoritàriament en tot el que és el tercer sector. Les dones, a part de les més treballadores a nivell de... com a treballador, a nivell legal. A nivell de voluntari, també som les que tenim molta més xifra. En canvi, quan ja ens centrem en el món econòmic, aquí és on venen els desnivells i les dificultats. Per què aquestes dificultats? Preguntem per què, per poder-les superar, Sílvia.
Clar. A veure, quan un demana, i quan la dona en concret demana, s'exposa a les seves pors, les dones i els homes. Tot. És a dir, quan tu t'exposes a demanar un desig, un objectiu davant d'un altre, se t'activen totes les alertes i és... el més habitual. Ens passa a tots. A mi també m'ha passat. S'activa la por a no estar suficientment preparat o preparada. Sí. És allò de que no soc suficient per l'altre. I això fa que donem el poder o la força a l'altre. El poder el donem quan no ens donem prou valor a nosaltres mateixes. I això a les dones ens passa. Si no et valores tu, hi ha com una percepció en l'energia i li dones més poder a l'altre. Però és un tema que... sorgeix en tu, ets tu la que no et valores i, per tant, li dones la força a l'altre. Hi ha la por de dir que jo no tinc contactes, no tinc relacions que realment, per demanar fons, siguin les persones idònies que puguin... Tots tenim relacions. Les dones, si tenim alguna cosa, és xarxa.
I tant.
És a dir, d'una relació pot sortir una altra relació. Per tant, una de les coses que podem demanar és que la gent ens obri portes per arribar a les persones clau a qui volem arribar.
I com ho fem?
Aquí les dones són molt potents en crear xarxa. Uh-huh. I, per tant, el que sí que crec que la dona hem de ser molt clara és en ser específiques amb les peticions. És a dir, a mi m'agrada que quan un té un projecte, que sigui el que sigui, que pensem, a veure, qui és aquelles persones que tenen relacions amb persones que jo no tinc encara una relació tan propera. I sé que si aquesta persona actua com ambaixadora, obridora de portes, tindré un accés més humà, més proper, més digne per poder crear una conversa. Dos, quines són aquelles persones que tenen temps per tu, clar, i que potser et poden ajudar a donar-li una volta al teu projecte, en repensar-lo, en redefinir un relat que tingui més força, més ambició. La dona, jo crec que tenim una tendència, i ho dic per mi mateixa, o sigui, tot el que estic dient és que jo ho he pres, tenim una certa entesa de que la humilitat és parlar en petitet.
Clar.
Jo crec que la humilitat és la capacitat que tens de que tothom es senti necessari en allò que tu aconsegueixes. Aquesta és la humilitat. I tu et poses en el centre des d'aquesta normalitat. I una altra cosa és l'ambició de ser grossa. Ha de ser grossa i, per tant, t'has d'envoltar de gent que tingui temps i que et critiqui de manera constructiva i et digui, escolta, t'estàs sentint, estàs parlant en petit, escolta, saps que només has fet que queixar-te des que t'he escoltat ara mateix? Escolta, sí. Has pensat que això ho pots multiplicar per 10 si sumes en aquest projecte tacatà? Has pensat en quin és l'impacte d'això que fas? Això és el que fas aquest any, però si això ho segueixes fent 5 o 10 anys, serà brutal el que aconseguiràs. Llavors, com et dic, primer, agenda relacional, segon, gent amb temps, d'acord? I tres, tinguis molt present la relació i les converses que tens amb tu mateixa. Ens fustiguem moltíssim. És que ens surt un gra al nas i ens veiem la més lletja de la nit. Llavors, que a tots ens passa, però jo crec que hi ha una part molt important a l'hora de demanar, que és aquesta relació que tu tinguis amb tu mateixa. I aquí va la part de l'autoestima, de valorar el que tu fas. Jo aquí tinc una pandilla, que li dic la pandilla vitamina, que és gent que quan jo m'hi trobo una mica malament, perquè la vida està plena de moltes històries i relats, alguns són preciosos i alguns són molt d'usos, em rodejo de gent que avui truco a mi pandilla bateria, mi pandilla vitamina. I em recorden, Sílvia, tia, esto, tu ets així, tu pots. Recorda aquell dia que vas passar pel mateix i ho vas aconseguir. Ens hem de rodejar de gent que ens treguin, no, de la nostra foscor i ens donguin aquesta llum. Soles a vegades no podem. I les dones són molt bones ajudant.
Sí, senyora.
I hem d'aprendre a demanar ajuda sent específiques. I, per tant, això és el que jo diria, que les dones tenim força.
Doncs, home, i tant que sí. És fantàstica aquesta energia, aquesta força. El que ha quedat clar és que tots hem de tenir al voltant una pandilla vitamina.
Pandilla vitamina total.
Perquè d'aquesta manera, si tenim aquesta pandilla vitamina, aquestes energies, perquè sovint també passa que tenim al voltant persones, sense voler-ho, que el que fan és contrarrestar-nos, treure'ns força. Les dones venim també d'una cultura, volent o no volent, o aquesta motxilla que sovint en parlem, que ara també en parlarem amb les nostres tertulianes d'avui, d'aquest de mares a filles, no parlem potser tant d'avui en dia, però sí de les generacions anteriors, que sense voler, la mare l'únic que fa és criticar la filla sense aportar cap mena de solució. O sigui, una cosa és criticar per millorar, la crítica positiva, que això és fantàstic. Això ho estem dient també de cara a totes les que sou mares. Penseu que nosaltres, quan donem aquí un missatge, és un missatge que s'ha treballat molt anteriorment amb les antropòlogues, amb les directores de recursos humans. Sabeu que som un grup molt gran de treball i, malauradament, ens estem trobant amb això, que les mares d'una certa edat, encara les filles que tenen una mitja d'unes 30-40 anys, la crítica ha de ser constructiva. Podeu dir el que vulgueu, diem-ho tot, però aleshores, pam, aporteu la solució, no només el deixar allò de banda, perquè indubtablement la pandilla vitamina és que la necessitem a la vena, Sílvia.
Total.
La necessitem a la vena. Doncs unes pandilles vitamines també, o sigui, les plusvalva dones passaran a ser les conselleres. Pandilla vitamina tenim avui aquí a Olga Ortiz. L'Olga Ortiz és advocada i experta en lideratge femení. Molt benvinguda, Olga.
Bon dia a totes. Jo crec que aquest programa també és pandilla vitamina.
Totalment. Plusvalva dones.
Totalment.
És sinònim a pandilla vitamina, perquè moltes vegades de trucades que rebem gent que ens està dient, donant les gràcies d'aquestes forces. I Neus Pociello, directora de la Fundació AROA i portaveu a Nacions Unides del Consell Nacional de Dones. Molt bon any, Neus.
Molt bon any, Mireia. Estic tan encantada d'escoltar-vos ara. Tot el que estàveu parlant, estava una miqueta amb la boca oberta.
Escolta'm, Neus, tu que justament vens, ets una de les més grans expertes aquí a casa nostra de tot el que és el tercer sector social. Què passa amb el fundraising i el tercer sector? Perquè realment, sí, què és el que veieu?
Hi ha un gran repte, jo diria, no? Que hi ha un gran repte amb el tema del finançament, del fundraising, en el tercer sector. Evidentment, el tercer sector és molt divers, vull dir, les entitats som com les persones, hi ha diversitat total, grans, petites, mitjanes, de totes les mides, i els reptes són també diferents, no? Sí. Però sí que veiem, no? que qui està, no? Diguéssim, en aquesta dinàmica, no? De donar als altres, de generositat, que seria des de l'estructura, no? organitzacional, una entitat del tercer sector, té moltes dificultats en demanar, i en com demana per fer la feina que fa i en rebre també, no? Però vull dir que ho portava una mica sentint a la Sílvia aquesta reflexió de dir com estem, jo em feia la pregunta, no?, com a directora. Clar. De dir com estem demanant o com estem explicant, no?, allò que fem i demanem suport, no?, des d'aquesta xarxa per allò que fem, però hi ha un gran repte. Hi ha molta precarietat al tercer sector per poder fer la feina.
Hi ha molta precarietat quan en realitat el tercer sector ha sigut el gran motor del segle XXI, quan, degut a la crisi, va trontollar tant l'estat del benestar i qui va tirar endavant, a part, lògicament, de la petita i mitjana empresa a Catalunya, va ser precisament el tercer sector. Allà on no va poder arribar l'administració pública i el govern, vau ser vosaltres.
I ha quedat una miqueta, diguéssim, perenne, aquesta, jo diria, aquest títol, aquesta medalleta, jo penso que, tot i que hem sortit, no, d'aquest procés de crisi, és com una mica que ja es dona per entès, no?, de que hi ets, cosa que està bé, no?, perquè socialment som totes parts d'aquesta societat, però que aquesta cobertura de serveis ja es dona una miqueta també també per entès de que l'hem de cobrir nosaltres des de qui té la responsabilitat política, i això sí que hauríem de repensar-nos una miqueta més.
De repensar, de posar en valor. És cert que majoritàriament aquí a Catalunya, tot el que és el tercer sector, sí que cada vegada estan havent més presidentes, s'està avançant molt en les cúpules directives de les dones, però no el que són els consells generals. Segueix havent molta persona gran, masculina, que és qui encara porta un missatge molt contrari al que ens estava transmetent la Sílvia, aquest demanar des de la generositat, des d'oferir, i en el tercer sector encara hi ha aquesta pintura, podríem dir, aquesta manera de fer de no demanem que lleig, i si demanem actuar una mica des de la pena. Sortosament, Neus, tu saps que tot això estem evolucionant molt, però encara hi és.
Sí, sí, i a nivell de lo que són, no, les organitzacions, està clar que les dones la presència la tenim majoritàriament com a professionals de, diguéssim, de l'acció directa, no? Com dius tu, doncs els alts càrrecs encara doncs són totalment masculins, i jo sí que diria que ens enfrontem, no, en aquests reptes, no, en aquesta pregunta també que parlàveu i ens llançava la Sílvia de quan jo parlo, quan jo com a directora transmeto el meu missatge, com l'estic transmetent? L'estic transmetent des d'aquest síndrome, no?, que diuen de la impostora, de dir, d'autojustificar-me, el meu posicionament, el meu discurs, d'estar insegura, o l'estic dient des de la seguretat, de que qui m'està escoltant s'apuntarà, no?, una miqueta a sumar al meu carro.
La que segur que s'apunta a sumar, perquè porta molts anys sumant i sumant de forma imparable, és Olga Ortiz. Olga, lideratge, parlar en petit i sentir-se útil. Aviam com ho fem,
bueno,
això, Olga.
Jo escoltava la Sílvia. Bueno, primer de tot li vull dir a la Neus que el tercer sector és el lloc on més generositat he vist quan he tingut càrrecs en serveis socials. És a dir, la gent que té llocs de responsabilitat, una de dos, o no coneixen la tasca que feu, o realment no es donen compte del favor que esteu fent a la societat. Per tant, el que deia la Sílvia de dar i dar i dar, és que és el tercer sector que no se cansa de dar. Jo la generositat i la forma que actuen. He dit això, és que volia fer un reconeixement al tercer sector i a aquesta tasca que estan fent molts col·lectius a temps molt i a coste zero, perquè els voluntaris no cobren res i dediquen molt de temps. Per tant, agrair això. I en tema de lideratge, jo escoltava la Sílvia i veia allò que sempre hem parlat en anteriors programes, en el 2019, que dèiem... Les dones, primera cosa que fem, ens minimitzem, parlem en petit. Jo sé una miqueta, jo això no ho sé una miqueta, ta-ta. Hem de treure aquests diminutius, perquè en molts congressos no ens adonem compte, i veiem moltes dones allà assentades molt potents, perquè ja ho saps, i quan tenen companys homes al costat, doncs tenen tendència a no valorar-se. I llavors aquest punt del lideratge femení, quan t'escoltava, Sílvia, i he vist els teus vídeos a YouTube, bé, deia, és que és molt important creure en una mateixa. I venim començant amb l'any, amb força, parlant de creure en una mateixa. O sigui, l'any 2020 serà creure en nosaltres i en les dones i en el nostre poder. I també...
Amb els homes ben a prop, eh? Home, amb els homes tant. Agafats de la mà, perquè o ho fem junts o malament
a mai. Però ja ho ha dit la Sílvia, sumar esforços és multiplicar.
Sí, senyora.
Doncs sumem esforços amb els homes per multiplicar. I l'altra cosa era plantar cara a les creences limitants, que és una cosa que està al teu llibre, que m'ha semblat molt, molt interessant, perquè és veritat que les dones i els homes, però en aquest cas parlem del lideratge femení, que sí. És el que jo he estudiat, les creences limitades ens porten a tirar enrere moltes decisions que podien ser molt potents. Llavors, aquest donar i aquest rebre i aquest demanar, com ens costa demanar, Sílvia? És que em passa a mi també. Em costa demanar.
I tant, però mira que celebra tot el que fas per donar-te. Jo crec que la part, el pedirólogo, que és la paraula que molt bé també ha dit la Mireia, el pedirólogo és, abans de tot, daròlogo. La paraula és dar, és a dir, algú que dona als altres està en una millor posició per realment haver evidenciat que la persona que demana t'importa. l'has ajudat allò que necessitava, ho has fet de manera genuïna. Per tant, quan tu et poses en el centre i demanes el que tu vols, és perquè també has posat a l'altre a qui tu demanes en el centre. És una relació d'igual a igual. I per tant, aquest és l'empoderament que li dono a la dona, que la dona ja es dona molt. I jo m'imagino un món on, si la dona també es dona a si mateixa, ja sigui perquè tingui temps lliure, ja sigui perquè emprengui un projecte nou, ja sigui perquè delegui més certes activitats de la casa perquè té, en un moment donat, un repte i ha de viatjar més. Quan nosaltres ens donem, estem contribuint a enriquir molt la gent que ens envolta. Els fills veuran, no?, com la mare defensa també el seu propòsit. És a dir, tenir un propòsit no vol dir renunciar a ell. Podem trobar equilibris on, en la parella, en les feines, en tots els entorns, també ens posem nosaltres en el centre. Quan la dona està bé, es valora i fa realitat allò que vol, és que la multiplicació, imagina't-la, és com, és aquest tsunami que et dic, és arrasador, perquè si la dona està bé, el seu entorn està bé, els seus fills estan bé. Multiplica les passions i les possibilitats de la gent que l'envolta, però perquè està sent generosa amb si mateixa. Ser generosa amb l'altre està bé, però coixeja quan tu no ets generosa amb tu mateixa. Llavors entren en joc totes les creences i les pors que comentàvem.
Està clar que realment les dones som les autèntiques reines de ser daròlegs. O sigui, som les daròlogues per excel·lència.
Totalment.
Perquè donem. Però justament des d'aquí, des del plusvàlua dones, el que hem de fer és que siguem les reines de pediròlogues.
Bueno, és que en el seu llibre, El arte de pedir, ella ho transmet a petita escala, és a dir, les mares podem demanar, bueno, jo no soc mare, però em sento igual perquè tinc nebots, podem demanar als nostres fills, als nostres nebots, o sigui, ja des de petits demanar coses, perquè a vegades la tonteria d'anar a buscar el pa. El nen pot anar a buscar el pa, la nena pot anar a buscar el pa, m'entens? Coses que no demanem i ho fem nosaltres. I
és que ens posem les últimes de la llista.
Acumulem tasques.
Les últimes de la llista ens posem.
Llavors, això de demanar, del pediròlogo, jo pensava, dir, és que ara se m'estan ocorrent moltes coses per demanar. De dir...
Mira, ara que estaves explicant això, he recordat una trucada que vam tenir l'última vegada, que va venir la Sílvia Bueso, i és una noia de mitjana edat que va ser mare de trillizos, ara no sé com es diu en català,
trigèmins.
Exacte, i va arribar un moment, diu, ens explicava, diu, em vaig plantar. Li vaig dir al meu marit, diu, a part de trucar als avis i tot això, li vaig dir al meu marit, fes-t'ho com vulguis, diu, recordava les plusvàlua dones amb la Sílvia Bueso. Diu, no tenia res a veure amb el tema de diners. Diu, però és que, diu, jo el que necessitava era ajuda. Diu, aleshores vaig haver de ser molt, molt clara de com demanava aquesta ajuda, de què era exactament el que volia, perquè, clar, estic cansada. Clar, és això que ens estava dient la Sílvia, que no sabem fer exactament bé la petició.
Exacte. Hi ha una part, exacte, de que sentim que nosaltres potser fem millor allò que fem, però torno al concepte que és molt maco. Quan demanem a l'altre, a part de mostrar que és important per nosaltres aquella persona, l'estem fent que es senti útil. Escolteu-me bé, si teniu fills, marits, parella, dona, treballadors... És a dir, quan tu a una persona que tens davant li demanes algo que sap que està en línia amb el seu talent i que tindrà la capacitat per fer-ho realitat, li estàs donant sentit d'utilitat, de contribució, i per tant li estàs empoderant, l'estàs fent brillar molt més. Vull dir que la teva petició, a banda de que potser contribueixi, com l'exemple que diu la Mireia, a delegar perquè tu tinguis temps de qualitat per tu, estàs donant la possibilitat de que la gent que t'envolti creixi, descobreixi que té unes capacitats que no tenia i que vegi que tu ho fas amb confiança cega, perquè a vegades la dona també deleguem i després estem a sobre. És que hauries de haver-ho fet així, hauries de fer-ho... Entens? És delegació.
Això també és molt important, Sílvia, sí, això que ara
confiança.
Estàs comentant.
Ho farà d'una manera diferent, tu ho faries a la teva manera, l'altre ho farà a la seva manera, llavors hem d'entendre que quan demanem empoderem aquella persona perquè ho faci com millor vulgui, a la seva manera, no a la teva, perquè així ja ho faries tu.
Doncs des del respecte, però sí, hem entrat al 2020 sent un tsunami de generositat. Rodegeu-vos de la pandilla vitamina, per tant, de les plusvàlua dones. Col·laboració, no tinguem por a demanar. És bidireccional si realment en aquella persona el que esteu fent és fer-la sentir útil. Doncs escolteu, ens trobem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies, Sílvia Bueso.
Gràcies a tots els pedirologos i daròlogos que hi ha en aquest món.
I tant que sí. Moltes gràcies, Neus Pociello.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
I Olga Ortiz.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs ens retrobem tots i totes dijous vinent a les 9 del matí aquí al Plusvàlua Dones. I moltes gràcies a José Matoses, el nostre tècnic de so. Fins la setmana vinent.
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.